Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Són les 9 del matí. Us ho estem explicant avui en aquest programa. El Defensor del Poble entregarà avui a la presidenta del Congrés l'informe que ha elaborat sobre les denúncies pels abusos sexuals en el si de l'Església. Serà a 12:15 que Ángel Gabilondo lliurarà el document a Francina Armengol, un document on la Conferència Episcopal Espanyola hi ha fet aportacions amb les dades recollides per les oficines de protecció de menors i la prevenció d'abusos. El Defensor del Poble espera que la mesa del Congrés posi data perquè s'expliqui davant del ple els detalls de l'informe. Doncs bé, avui, entrevista especial, ara a partir de les 9, el director d'aquesta casa, Toni Herbàs, entrevista el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías. Anem a publicitat i de seguida aquesta entrevista.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Explicant a Ràdio Estel des de primera hora, avui el Defensor del Poble al Congrés presenta el seu informe sobre els abusos comesos a l'Església. Des d'aquesta emissora volem apropar en un dia com aquest què és el que s'està fent des de l'Església i, més concretament, què s'està fent des de l'Arxidiòcesi de Barcelona en la protecció de menors i de les persones vulnerables. Saber la feina feta, saber la feina per fer. I per això hem convidat als nostres estudis, com avançava abans en Joan Trias, a la persona que té l'encàrrec de portar aquest tema tan important a la nostra diòcesi, a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Bisbe auxiliar Xavier David Abadías, perdó, bon dia i benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Com comentava abans, avui és un dia important mediàticament, comunicativament i quasi diria també pel que pugui passar, perquè el Defensor del Pueblo fa públic el seu informe. Encara no sabem el contingut, evidentment, perquè aquesta presentació es fa al Congrés dels Diputats a partir de 12:15, però en qualsevol cas, vostè com creu que s'ha de rebre tant per part de la societat com per part de la pròpia Església?
Bé, tota eina, tot informe, tota realitat que ens pugui ajudar a treballar més i millor per solucionar, per reparar aquesta situació, doncs sempre no només benvinguda, sinó necessària, i tant de bo doncs continuem amb aquesta mateixa dinàmica de continuar ajudant, descobrint i, sobretot, reparant, acompanyant i sanant tot el que s'hagi de fer.
L'encàrrec que vostè va rebre per part del cardenal, diguem que el va portar a fer un procés de, com ho diria, de discerniment I ara mateix, vostè, què opina sobre els abusos a menors denunciats en els darrers anys, després d'aquest procés, després de que li van fer l'encàrrec, d'aquesta experiència que ja té, d'aquest temps que porta portant aquest tema?
Bé, quan el seu cardenal doncs, em va demanar d'acompanyar aquest servei, que ja el teníem de fa uns anys a la diòcesi, només jo m'he incorporat a partir d'ara del mes de març, abril del 23, doncs, bé, ha sigut una tasca que, evidentment, no és ni agradable ni bonica, és a dir, dintre totes les missions noves que anava assumint, aquesta doncs, va ser una que va causar un cert impacte, un cert seriós i lògic respecte. No? D'altra banda, la sensació de que és una realitat que hem de tractar i hem de tractar bé, doncs t'obliga a superar les teves coses personals de, bueno, del que sigui, no? De dir, bueno, que aquest tema, això no és gens fàcil, això és complicat, això és dolorós, això segurament ens farà patir a tots, doncs, bueno, és igual, doncs passarem per tot això, només faltaria, perquè això ha passat, això s'ha de solucionar, i això ara ens toca a nosaltres fer-ho. Per tant, ho farem. Sentit de responsabilitat. Aquesta és la paraula, potser, que ho acaba resumint tot, i sentit de justícia, de fer les coses i fer-les bé, sobretot amb bé de les víctimes i sobretot amb bé de tot el procés de protocol, de prevenció, tot el que tinguem al nostre abast, tota la formació que puguem fer en els nostres àmbits dins de l'Església per evitar que això continuï succeint.
Sempre parlem de protecció, protecció de menors, protecció de persones vulnerables. Aquesta protecció per part de l'Església, com s'ha implementat? Quina és la feina que s'està fent per protegir aquest col·lectiu?
Bé, hi ha diversos protocols, diversos textos que estan indicant. També són situacions que van com evolucionant. És a dir, estem parlant sempre de protocols i de documents vius, no? Perquè anem aprenent. És a dir, el sentit comú ens fa actuar d'una manera i ens fa actuar d'una manera molt ràpida perquè s'ha de solucionar, s'ha de respondre i hi ha una emergència, hi ha una urgència, doncs actuem. Després, a mesura que van passant les setmanes, els mesos, doncs una mica amb la fredor serena, doncs vas veient, mira, doncs això encara es pot millorar per aquí, això es pot millorar per allà. És a dir, hi ha una primera resposta que ha intentat ser molt ràpida i contundent, però, sens dubte, sempre millorable. I, per tant, el nostre procés ha sigut doncs, d'anar responent en cada moment, entenent que no hi ha una resposta encara definitiva, sinó que encara afinarem tot i més. És un procés que l'estem fent nosaltres, de fent la societat, és a dir, no és una cosa només nostra, aquest és un mal de tota la societat. De fet, diria que en algun sentit nosaltres, per les circumstàncies que ens ha tocat i que ens ha agafat i que ha sigut com molt canalitzat cap a nosaltres, doncs estem molt més sota la mirada dels focus, no? Però en realitat és una cosa molt, molt per desgràcia, extraordinàriament present en molts llocs. Aleshores, nosaltres també ens hem posat molt les piles i si en alguna manera també podem ajudar amb el que anem veient i anem incorporant i amb el que anem deduint i el que anem millorant, doncs podem ajudar també a fer una aportació cap al bé comú per millorar a tota la societat en aquest camp, benvingut sigui, no? Tothom s'està activant, nosaltres també, i estem encara en un procés de millorament. Una cosa que sí que estem fent, i hem començat ara, aquest mes de setembre, és unes formacions, que és un projecte de 3 anys. L'hem començat ara al setembre, sí. La idea és, durant 3 anys, unes formacions cap als mossens, no només en qüestió jurídica o en qüestió psicològica, que també, sinó sobretot també en termes de prevenció i en termes i també sobretot en termes de poder parlar-ne i parlar-ne llargament i que tothom pugui expressar-se, tothom pugui explicar la seva... bueno, tot allò que li està movent també per dintre, tot això, també ens ha afectat a tots molt. Hem d'entendre aquesta situació que hi és i ha passat, però en realitat doncs, tenim molts mossens, moltíssims, molt més, que això mai ho hem viscut, mai ho hem... I per tant també ens ha ferit molt veure tot això. I en conseqüència, doncs també volem acompanyar-los en aquest procés, però sobretot perquè siguem cada dia més actius en tot això, en coses concretes de prevenció, amb actituds, amb paraules, amb gestos, és a dir, durant 3 anys acompanyarem, ja ho hem començat a fer, els nostres mossens, doncs per poder tenir més eines per prevenir, per curar i per sanar.
La formació en aquest cas que m'apunta serà per tot el clergat diocesà o sí, per més persones que puguin estar interessades?
Bé, ara nosaltres ens centrem en dos elements. El primer de tots és el clergat. O sigui, aquests som els que hem començat i, per tant, això ho hem fet a partir d'aquest mes de setembre, octubre, doncs ja ho estem fent zona per zona i també en el seminari. I després el que també volem oferir és per als nostres laics, en el sentit que hem d'acabar de veure quin encara definir què vol dir això de nostres laics. Tothom és laic, tot nostre, de la parròquia, de la diòcesi o de l'església, està clar. Però vull dir, si ho farem per el que són les delegacions, per algunes persones, perquè clar, aquí seria un volum molt gran, no? Però hi hauria una part que també la volem adreçar amb la mateixa intensitat i amb la mateixa servei de formació i d'informació, doncs cap als laics. Veurem si són els que són més responsables de cada una de les àrees, perquè després ho puguin fer arribar a tots els altres.
En aquest cas, aquesta formació de la qual estem parlant, s'implementa perquè hi ha hagut una... Veuen que hi ha una carència d'informació, una carència que ha portat a fer aquesta formació. O sigui, què faltava que obliga a fer aquesta formació?
Bueno, una de les coses que veiem és que, això que dèiem, no?, que necessitem anar millorant tot i, per tant, com que és una realitat que està viva, doncs nosaltres el que volem fer també amb aquesta formació és anar ajudant a que tots tinguin les eines. I sí, és veritat, en més d'un sentit, doncs feia falta aquestes trobades, feia falta aquesta formació, fa falta també que els psicòlegs doncs també aportin la seva informació des del punt de vista de què és aquesta situació, com es pot gestionar, per què passa, etc, com detectar els senyals, com veure... També falta que el món jurídic i canònic, que també ha anat evolucionant, el llibre 6è del dret canònic, que ha sortit doncs darrerament i que està molt centrat en això, que ha sigut una reforma molt profunda, doncs també molts d'ells, doncs, ja de quan van estudiar el dret canònic, tot aquest llibre encara no estava, per tant, com treballar-lo, com conèixer-lo, com aplicar-lo, i després tots els protocols, totes les normatives, que també són molt canviants en el món civil, doncs també les anar coneixent, no?, veure quins són els protocols, quins són els ambients marc, quins són legalment les coses que s'han de fer i que no se'ns escapi res, no? Sí, evidentment, això ens hem de formar perquè ho necessitem i, bueno, doncs no som experts en això, no?
M'està dibuixant, en aquest cas, un públic, unes persones que s'han de formar, però en aquest cas han d'implementar, han de ser partíceps, igual que l'Església, de protocols. Protocols que també m'estava comentant abans, que evolucionen, que s'enriqueixen, que milloren. El protocol, per exemple, ara mateix, a la diòcesi de Barcelona, d'una persona que vingui a fer una denúncia, quin és?
Sí, bueno, en aquest cas, aleshores, el recorregut és que la persona ve a la diòcesi, contacta amb la diòcesi, pot fer-ho a través de totes les eines que tenim obertes, des d'un telèfon, des d'un correu electrònic, presentant-se directament al bisbat. Aleshores, hi ha una persona sempre d'acollida, aquesta persona acollida, doncs fa un primer contacte. Tot això també ho hem anat millorant, hem anat afinant, no? Sempre hi ha hagut algú que els ha rebut, no? Ara mirem que la persona que rebi, doncs ja tingui una formació, tingui una manera, és a dir, anat, tot això estem parlant dels últims 4 anys, 3 anys, llavors, bueno, hem anat fent, doncs, però la idea sempre és la mateixa, eh? El que passa que cada cop intentem trobar la millor persona que pot fer les coses millor, etc, no? Per fer-ho tot el més amable per la persona que ve. Doncs una persona que és d'acollida, una persona que acostuma a ser també el primer que rep, no? No només la persona, sinó la història. Perquè no podem controlar el relat. A mesura que la persona obre el cor i comença a explicar, no li podem dir, no, a mi això no em toca, esperi, vinc un altre dia, que li portaré la persona perquè avui no hi és. No, no, acollim la persona tal com ve i ha d'estar preparat per rebre-ho tot, no? Encara que sigui el primer moment de l'expressió de tota la història, del seu relat. Llavors, a partir d'aquí, aquesta persona després ja queda acollida d'una manera ja més especialitzada, des del punt de vista jurídic i psicològic, i aquí ja comencem tot el procés. El procés vol dir, doncs, que si vol fer la denúncia, nosaltres animem sempre a fer la denúncia, s'ha de fer, encara que si quan parlem de casos passats fa 30, 40, 50 anys, evidentment, doncs, la situació continua sent igual, el protocol...
Tot parla de la denúncia canònica o civil?
Les dues.
Les dues.
Les dues, no, no, les dues, les dues. Que passa és que en el món civil les coses prescriuen, en el món canònic no. Aleshores, nosaltres animem a les dues, però a vegades la civil ja no té sentit perquè venen amb... Però contínuament el seu discurs és aquest. I si hi ha alguna cosa més recent, aleshores, evidentment, doncs és... Aleshores, els últims casos que tenim, que ens han vingut, ja acostumen a ser la majoria, per no dir, vaja, jo tots els que he atès, almenys fins ara, són de persones que han tingut experiència no per un clergue, no per un sacerdot, sinó dintre la família, perquè també nosaltres ara obrim aquest servei a més gent. No només els casos que podíem dir nostres, entre cometes, sinó a qualsevol persona que tingui aquesta situació, que l'hagi viscut dintre o fora de l'Església. És un servei que el fem no només per les situacions internes, sinó per les situacions humanes, sigui la que sigui, vingui d'on vingui. Llavors, en alguns d'aquests casos, sí que els hem animat, perquè estem parlant llavors de persones adultes, a vegades no és el mateix que menors. Menors tenim l'obligació nosaltres fins i tot de fer la denúncia, és a dir, jo encara no m'he trobat en aquest cas, eh? En aquests mesos que hem estat. Aleshores, que sí que ens amigos són persones adultes que han tingut una història. Aleshores, els animem a fer les dues denúncies. La nostra, que aquesta la podem gestionar en aquell mateix moment allà, i la civil, que això ja, si tot se'ls acompanya o se'ls ajuda a poder arribar. Hem facilitat advocats, hem facilitat també psicòlegs que poden acompanyar, amb els que poden parlar, amb els que es poden desahogar. I també estem nosaltres, des del punt de vista també espiritual, per acompanyar a el que ells ens demanin. No? Llavors, un cop comença aquest procés, va seguint un recorregut també d'investigació. És a dir, un cop hi ha una... S'expressa, nosaltres sempre partim de que la persona que ve ens ha d'explicar la veritat, o sigui, no hi ha una acollida ni de sospita, ni de recel, a veure... No, al contrari, partim amb el cor el més obert perquè la persona es pugui explicar tant com cregui oportú i tant com sigui necessari, i trobem nosaltres l'empatia de l'escolta i de l'acollida, i en cap moment cap tipus de sospita. Ans, al contrari, no? Més aviat partim de que... Però, clar, malgrat tot, la història després s'ha d'anar comprovant, s'ha d'anar investigant la part nostra, si hi ha una situació que podem comprovar amb els arxius, si hi ha més persones implicades, poder contactar amb aquestes persones perquè puguin també aportar la seva... I aleshores, a partir d'aquí, comença tot aquest procés que va seguint, llavors, ja un recorregut canònic o jurídic.
El Servei d'Atenció a les Víctimes d'Abusos a Barcelona, que és aquest servei que ens acaba de dibuixar, quin és el protocol que segueix una vegada que entra un cas? Suposo que té alguns objectius. Quins objectius té el Servei d'Atenció?
Bé, el primer objectiu és la justícia. És a dir, si en algun moment, i així ha sigut, doncs hem fallat, i així ha sigut, doncs reparar tot el que es pugui. És a dir, en algun moment la persona que s'ha acostat, ara ja parlo més dels nostres propis, però s'ha acostat en un espai que era de confiança, que era, doncs allà hem fallat. Hem fallat perquè s'ha trobat amb algú que ha abusat d'aquesta confiança. En última instància sempre estem parlant d'aquest abús de poder, que llavors això es pot traduir de moltes maneres, també en l'abús sexual. Aleshores, aquí hi ha hagut un moment en què hem fallat, doncs, com a institució, doncs, reaccionar davant d'aquesta situació, prendre consciència d'una manera molt seriosa, més seriosa encara, i donar no només les eines perquè no es torni a repetir, sinó intentar ajudar a aquesta persona, l'ajudem a sanar en justícia, tant com sigui possible, entenent que una ferida d'aquestes, una persona que ha patit un abús, és una ferida que acompanya tota la vida. Aleshores, aquí, per molt que nosaltres posem tot, sempre serem conscients de que mai serem capaços de reparar-ho tot i mai podrem compensar. Però sí que ho farem, en tant com puguem, fins al que sigui humanament possible, i ho farem, a més, d'una manera continuada durant el temps que faci falta. Quan arriba una persona d'aquestes, és una persona que és nostra responsabilitat, perquè en algun moment... no per malícia, no per res, sinó per algun moment hem fallat. Doncs ara, en justícia, hem d'atendre, cuidar, sanar i acompanyar.
Quan es fa l'atenció a una persona que assisteix a aquest servei, a una víctima que, en aquest cas, diu he estat víctima d'una persona, d'un religiós, hi ha, per part d'aquesta víctima, per l'experiència que puguin tenir dintre del servei, quines reaccions tenen? Evoluciona la reacció que té davant de la persona que l'atén? Hi ha persones enfadades? Quin tipus de persones troben?
Cada cas és diferent, no hi ha un model. Evidentment que podríem trobar una manera de descriure unes generalitats perquè hi són. Evidentment estem parlant doncs, d'una situació dolorosa i, per tant, sí que hi hauria una tipologia que més o menys es va repetint. De totes maneres, fins i tot partint d'aquest esquema comú, cada persona és absolutament diferent. Perquè quan arribem a aquest moment, el que fem és escoltar molt. Més que parlar, escoltar molt. Perquè la persona necessita expressar. I un cop comença, tampoc és bo que el anem tallant o que li anem... No, s'acull, s'escolta i s'escolta. És una escolta dolorosa, perquè escoltes coses que... És el moment empàtic és instantani. El dolor, com veus, és com quan vas a un hospital per una altra circumstància, no? I algú t'està explicant doncs, que té la persona estimada aquí sobre un llit, que se li està morint o que estan fent una operació dolorosa, comença a plorar. És impossible que no entres amb empatia, amb aquell dolor en aquell moment. Doncs aquí també passa igual, passa instantani. És una situació dolorosíssima, la tens al davant i, evidentment, això t'afecta. Però la nostra funció en aquell moment no som nosaltres, sinó que és ell o ella. I, per tant, doncs, es tracta de deixar-li que es pugui expressar i mirar també de no dir paraules buides. Això també anem aprenent, perquè a vegades sense voler, amb bona intenció, doncs una frase, com també passa a vegades amb un enterrament, no? Que la gent amb bona voluntat diu alguna frase i a vegades dius, no, el millor a vegades és el silenci i l'escolta. Doncs bé, intentem no dir paraules buides, intentem deixar que tinguin molt d'espai per poder expressar, els escoltem atentament i entrem en aquest dinàmic. Jo penso que també ho veuen, aquesta empatia, és a dir, no estan davant d'algú que els està mirant amb sospita o que està dient m'està dient la veritat o m'està dient la veritat o que se'l mira amb enfado, sinó que més aviat estem compartint un moment de dolor. A partir d'aquí, evidentment, surten diverses reaccions. Sí, està clar que hi ha enfado, i és legítim, perquè s'ha fallat. Aquí hi ha hagut una cosa que no havia d'haver passat mai, i ha passat. Per tant, la gent està enfadada, i això és normal. I és humanament comprensible, i fins i tot, diria, psicològicament sa, estan enfadats. També és veritat que molta de la gent que ens ha vingut, dels que hem pogut tractar, evidentment hi ha molts casos i moltes variants, continuen sent persones de fe. Alguns s'allunyen dels l'eix, evidentment, després d'una situació com aquesta, no volen saber res. Altres han continuat. Llavors, aquí també, per ells, que en aquell moment l'Església els escolti, no és només un sentit de dir vinc a dir-vos a vosaltres com a institució, sinó que perquè també amb molts d'ells, amb bastants d'ells hem vist el fet que els puguem escoltar com a Església, els puguem demanar perdó com a Església, els puguem acompanyar en la sanació com a Església, per ells també és important. No només venen amb un enfado, també venen amb una necessitat. I la necessitat és de que jo a l'Església, malgrat tot, en aquest àmbit de la fe, en l'àmbit de la comunitat, és una cosa vital per mi. I aquí on m'he sentit malament, doncs ara que se m'aculli bé o que se m'escolti i que se m'ajudi, em fa més bé encara. No sé si m'explico. No és només una qüestió jurídica o econòmica o psicològica. També hi ha una part espiritual. I que la mateixa comunitat... Això també passa amb una família, no? Quan la gent de la família, a vegades, en un moment o altre, hem fallat, ens hem fet mal d'alguna manera, una paraula fora de lloc. Quan arriba el moment del perdó, aquell perdó és doblement sanador. Per un costat, per l'ofensa objectiva, però per l'altre, perquè això està passant en un ambient, en una gent, en una casa, en la que jo vull estar. I aquest moment de reparació té doble fortalesa, no? Humana, psicològica, també material i espiritual. I, per tant, això també ho veiem. I, realment, en molts casos, en alguns casos, vaja, que hem anat veient, són moments molt bonics cap al final. Conscients de que mai podrem reparar-ho tot, però certament te'n dones compte que alguns d'ells, així ens ho han expressat moltes vegades, un profund agraïment per haver tingut aquesta, i ho diuen, aquesta experiència també més espiritual, més interior. No és només una cosa d'una ferida exterior, també és molt més profunda, i que dintre de l'Església puguin trobar allò que d'alguna manera ens estaven també demanant, doncs per molts d'ells ha sigut també, bueno, doncs una font de consol i de... entenent les limitacions, però bueno, hem pogut... I aquí és un d'aquells moments que dius, realment, per dolorós que sigui, per difícil que sigui, per sensació d'impotència que tinguis, perquè per molt que vulguis no podràs arribar a curar-ho tot ni a sanar-ho tot, doncs malgrat tot, aquest petit via greu que tots passem, però només faltaria, nosaltres el passem i l'hem de passar, doncs dius, ha valgut la pena per arribar a aquest moment que aquesta persona, ella mateixa així ho expressa, per tant, no, jo no m'ho invento, sinó ells ho diuen, doncs ha arribat aquest moment en què et dona les gràcies fins i tot. Quan dius, per favor, si no... no sé si m'explico, Vull dir que nosaltres ens quedem encara més en silenci, no?, davant d'això. Però veiem que també és important que gent d'Església, que viu en l'Església, senti que l'Església l'acull, l'escolta, demana perdó, l'acompanya, l'ajuda en aquest procés de sanació.
Tot aquest camí, tota aquesta feina que hem d'explicar, que ha fet l'Església en general, la diòcesi, l'Arxidiòcesi de Barcelona en particular, també, creu que s'ha entès per part de la societat o encara falta camí a recórrer?
Jo crec que si els medis de comunicació fossin més amples, en el sentit que no se centressin només en les coses dolentes, possiblement haguessin vist també les coses, podríem dir entre cometes, bones que estan passant al costat, no? A vegades una mica la notícia, evidentment, no en el cas nostre, sinó en qualsevol notícia, sempre és més atractiva la notícia negativa, la notícia escandalosa. Però al costat d'aquestes realitats que hi són, doncs també estan aquestes altres que intentem, doncs, que sigui... També és veritat que tampoc volem sortir als diaris, no és la nostra funció, no? Nosaltres el que sí que volem és que tothom conegui que existeix aquest servei. Per això ho estem fent arribar als mossens. Ahir un dels mossens en la reunió, perquè ahir vam fer una d'aquestes jornades de formació, preguntava, sí, què telèfon de psicòlegs que teniu, que és un telèfon que el posem directament al seu servei, no hi ha només el telèfon jurídic, també el de psicòlegs, per això ho estem posant als mossens. Deia, això ho podem fer arribar a la gent? La resposta és no, això és per vosaltres. A través vostre poden arribar a nosaltres. És a dir, que el telèfon, en última instància, està obert també perquè a través del mossèn, si detecta algun cas, alguna situació, la persona pugui arribar a nosaltres. Però no estem fent una gran campanya de presentació de coses, ni de telèfons, ni d'emails, perquè nosaltres el que realment fas... Soluciones més les coses sense fer soroll, moltes vegades. Perquè si estem dedicant energia a fer una part de publicitat o de propaganda, entre cometes, ja no l'estem dedicant a on tenim que dedicar. La nostra atenció i dedicació és que tothom, perquè truca directament o perquè a través d'un mossèn que també té les eines per fer-nos-ho, per acompanyar-lo fins a nosaltres, doncs ens arriba la persona, a què dediquem totes les energies. Per tant, és veritat, potser avui és un dels primers moments en què estem fent una mica més d'anunci o de propaganda d'aquesta situació, sí, de manera més pública, no? Ho hem fet molt internament, perquè tothom dintre de l'Església conegui el que hi ha i, per tant, ens ajudi a que tothom pugui arribar i puguin també acompanyar-los perquè vinguin fins a nosaltres. Ho hem fet també pejant-ho a les pàgines web, ja al telèfon, en totes les pàgines web de les diòcesis, ja atenció a les víctimes, etc. Però sí que és veritat que potser el públic en general doncs no sortim en aquest sentit com a oficina, com a servei d'atenció a les víctimes, no sortim ni en els diaris, ni sortim a la televisió, avui és el primer cop que sortim a la ràdio, no? Però insisteixo, perquè la nostra energia va cap a allò que ha de ser, no? Que és curar-nos. Potser sí que s'hauria de conèixer una mica més, no?
Perquè, en certa manera, la recepció que té d'aquesta feina la societat, que pot ser parcial, que, com diu vostè, avui l'estem explicant des de Ràdio Estel, el papa Francesc ha demanat perdó reiteradament per els casos que s'han anat coneixent. També ho ha fet el cardenal Omella, ho han fet molts bisbes, molts responsables religiosos. Aquest perdó, que és el que li comentava abans, quan creu que la societat l'acceptarà?
Bé, això és un procés molt llarg. Una cosa que també els diem als mossens és això, ara ens toca a nosaltres gestionar-ho i solucionar-ho. I serà un procés llarg i segurament, segur, vaja, dolorós i difícil, no? Per tant, no mirem un horitzó, o sigui, la nostra, no tenim un objectiu, bueno, l'any 2025, l'any 2027 haurem tancat. No, l'objectiu és atendre cada persona en el moment que se'ns presenta i fer-ho tot el bé i el millor que sapiguem, amb totes les reparacions humanes, espirituals, psicològiques, etc, materials, tot el que faci falta, i oberts a anar acompanyant tants anys com faci falta una situació com aquesta. Que la societat, a poc a poc, això ho va veient, ho va coneixent, millor. Que aquest perdó agafa cada cop més força dintre dels seus cors, millor. Però, sincerament, en el que no estarem pendents de l'opinió pública per fer d'una manera o d'una altra la nostra feina. Atendrem a cada persona, atendrem cada situació com si fos l'única i la més important. Els anys i anys que faci falta. Evidentment, si nosaltres fem bé la nostra part, la nostra generació ens toca assumir això, si nosaltres fem bé aquesta nostra part, esperem que les generacions posteriors, tot això ja sigui més anecdòtic. No podem assegurar, no dintre l'Església, sinó en el món, que aquesta realitat del mal desaparegui. Això no, perquè mentre hi hagi persones humanes hi haurà sempre algú que farà coses que no ha de fer. Però el que sí que podrem assegurar és que dintre de l'Església, entre les persones nostres i els que se'ns confien, doncs això estarà molt vigilat, estarà molt cuidat des de la prevenció, estarà molt atès des de tots els camps i, evidentment, amb totes les energies i forces perquè no passi.
David Abadies, bisbe auxiliar de Barcelona, li agraïm moltíssim que hagi vingut a Ràdio Estel a explicar-nos la feina que es fa des de l'Església, la feina detallada que en aquest cas ens ha traslladat, que es fa des de l'Arxidiòcesi de Barcelona, i moltes gràcies per, en aquest cas, aquesta entrevista especial que els hem pogut oferir a Ràdio Estel. I ara continua la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip.
Ràdio Estel. No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I la tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
29 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia de nou.
Hola, hola.
Andreu González. Ara, avui sí, bon dia de nou.
Sí, és veritat.
És veritat.
Sí,
és veritat.
Sí.
Anem a les cosetes?
Som-hi.
Va.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, Andreu, quin toc ens expliques avui?
A veure, no, deixa'm fer una explicació, una miqueta. Avui no hi ha estalqueig, que és, diguéssim...
Per què? Per què? Què passa?
Doncs perquè no tenim temps avui, hem d'anar una mica rapidets, perquè després ha de venir la Carme Monter, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Ara.
Llavors, clar, li hem de deixar el seu temps.
Molt bé, continua explicant-lo. Explica, guanya... Fes temps, explica-ho.
No, va, anem directe al toc, perquè, mireu... Avui us vinc a parlar de que no puc netejar amb algú mirant-me fixament. És a dir, no puc netejar cap part del pis o de la casa, diguéssim, amb algú mirant-te o amb algú voltant.
Sí, això em passa a mi cuinant.
Sí,
no
bé,
puc cuinar sin mirar
sí, és el mateix que conduir amb algú a la vora que et va dient tot el que fas malament, entre cometes,
sona,
al seu parer.
Em sona.
Sí, sí. Llavors, et comencen. Ai, això ho hauries de netejar millor. Mira allà, encara et queda una taca. Oh. Has fet allò?
Que horror.
Em posa molt nerviós aquest moment.
Molt.
Perquè tothom es creu en el dret de poder comentar i de criticar tot allò que estàs fent. Llavors, si fas un comentari, vigila. Vigila perquè et pot caure una bronca de l'altra persona.
I tant.
Llavors, és millor tancar la porta. Per exemple, si estàs netejant el lavabo, tanquis la porta i ja està. Que no entri ningú allà.
Perfecte.
Neteges la cuina? Lo mateix. El menjador ja es complica una miqueta més perquè...
Va, sona comú.
Sí, és zona comú, llavors... I amb les habitacions no passa res perquè, òbviament, allà no hi ha d'entrar ningú més que no siguis tu.
No, però estic amb tu, eh? Aquests comentaris...
És així.
Sí,
és així. Red flag?
Doncs mira, avui la red flag és portar polo al desert.
Com?
Sí.
Portar polo?
A veure...
Vols dir de samarreta?
Sí, polo de samarreta, és a dir, sí. L'altre dia, mirant Instagram... els típics aquests vídeos de viatges, perquè a mi me'n surten moltíssims, em vaig adonar que molta gent va al desert amb polo, camises ben posades, pantalons llargs, i jo penso, us heu donat un cop al cap, o què us passa?
Però, Andreu, no et creguis res.
No.
Ho porten una bossa i s'ho posen allà un segon.
Clar, a veure, d'acord que s'ha de patir per lluir, no? S'ha de patir per lluir. Això s'ha dit moltes vegades.
Mm.
Però és que no em vull imaginar el que deuen arribar a patir aquesta gent. Una calor? Mm. Perquè, clar, la primera fotografia mai surt bé.
Mm. No, és veritat.
No,
clar,
és
sempre se n'han de fer unes quantes, mirar-les, tornar-se a posar...
Mm.
Clar, llavors... per no comentar, tampoc, que aviat veurem la gent també amb màniga curta a la neu. Que això també és molt típic, quan arriba el fred...
Veure, ja, hauria de ser neu artificial.
No.
No?
Es veu gent amb màniga curta
sí?
a les pistes. Aquella gent que no paga els forfets perquè no sap esquiar, bàsicament.
Ui.
Que només ballar per fer una mica de postureig.
He notat certa rabieta.
Les influencers.
No, sí, les influencers que se'n van només a la presqui.
Però una pregunta, tinc. O sigui, et surten moltes persones en un desert amb camisa?
Sí.
Tu també, Núria?
Molta gent.
TikTok.
A TikTok també.
A veure, jo entenc...
Estic feliç de no tenir-ne res.
Mira, la gent que va al desert amb camisa, però és una camisa d'aquella, és molt fineta...
De fil.
I que vole, no Val. Diguéssim,
sí.
M'enteneu.
La d'allí.
Sí, exacte, la que portes a un festival, per exemple, també.
Sí,
vull dir, clar, no. Vull dir, aquestes ho entenc, però les camises aquestes arrapades que portaries a un casament, per exemple,
ara
no s'entén. No, a més, que deu molestar... Si fa una mica de ventet, s'aixeca la sorra...
I a la mínima que sues, tens tota la ronxa allà.
A banda. És bastant horrible. Per tant, des d'aquí, us animo, influencers i influencers... Sí, és que volia dir-ho en masculí i femení, però me n'he adonat que no.
Influencers.
Sí, no. Us dic que, si us plau, aneu vestits de manera còmoda i acorde...
Perfecte. No flipis, Andreu. El que està passant és que un cotxe va en contradirecció ara mateix aquí a Ràdio Estel.
Sí.
I tan tranquil, eh? Diu, ai, perdona, el pas de zebra ha deixat passar.
Està passant, no l'estem
contant. Ja ha passat.
Bé.
No passa res.
Pau Massip, un reportatge.
Serà que no hi ha indicacions?
Crònica terrorista.
Ai, l'altre.
Ai, Andreu,
Joan. Sí, clar, si jo n'he dit res.
Va, Andreu, tira.
No, en fi, que red flag, si us plau, aneu a cort sí, el temporal i el lloc on estigueu, si us plau.
Sí, perquè... després ens refredem.
Sí. Sí, sí, totalment, és veritat. No, no.
En popular opinion.
Doncs mireu, arriba el divendres i, clar, es surten una sèrie de tuits molt ambientats al cap de setmana.
Ah?
Llavors, avui una persona publicava com una sèrie de diàleg, que això també es fa molt a Twitter. Llavors, el diàleg era...
No és de moda, això, eh?
Sí, el diàleg era, sortim avui? L'altra persona contestava, no, no tinc ganes. Després l'altra persona deia, ai, nena, sembles una dona de més de 50 anys ja. On s'has vist que no sortim un divendres? A veure, aquí s'acabava el diàleg. No?
Hi ha gent que necessita descansar, eh?
A veure, sí. Deixeu-me dir unes quantes coses.
Vinga, va.
I això us ho diu la persona més festivalera que podeu conèixer segurament en el vostre cercle més proper.
Fuentes fiables em diuen que sí, és veritat. Sí. Ets de les persones més festivaleres que conec.
L'Olma està atrapant-me una miqueta, però no arriba al meu nivell. Bé, en fi, m'he trobat aquest tuit perquè avui és dia de sortir, entre cometes, no?
Sí.
Sí, millor feu avui que no entre setmana, això és veritat. Però clar, i què passa quan l'altra persona no té ganes de sortir? Doncs que comença a haver-hi una pressió social cap a aquesta persona, fins i tot males cares i mals comentaris, que sí, això ja no agrada tant. Potser alguns direu, ah, això és perquè em té tan apreci que no s'ho passarà tan bé sense mi. I el no s'ho passarà tan bé sense mi, escolta'm, ho poso entre cometes, perquè, atenció, aquesta frase surt molt. Jo l'he usat, la veritat, sí.
Una mica de bo, això, eh?
No, però és... No, 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 l'he usat perquè una altra persona no venia de festa amb mi. I jo sé que si aquesta persona ve de festa amb mi, m'ho passaré 100% segur.
Ara.
Sí, llavors, a veure, no. Vull dir, deixem de romantitzar i també de banalitzar la pressió social dels amics i amigues per fer o deixar de fer coses. Com deia aquell, viu i deixa viure.
Ara.
Que tothom faci el que vulgui, com més d'una vegada he dit en aquest programa, a molta gent, moltíssima, li faria falta anar a fer coses sol, per adonar-se que també s'està molt bé un mateix.
Bravo.
Mira,
i ja està.
Jo estic millor sol que acompanyat, ja t'ho dic.
Bravo. Bueno, clar, l'altra frase és aquesta, no? Mejor solo que mal acompañado.
Actituds tòxiques, fora.
Exactament, fora. Sí, sí, toxicitats, fora.
Fora. 36 minuts que passen de les 9, anem als consells del Lifestyle. Núria, va.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Núria Ros, què ens expliques avui? Quins consells ens dones?
Mireu, avui us porto els consells definitius pel mal de lumbars.
Ui, que ens anirà bé.
Que concret és això, eh?
Sí, sí, sí. Mireu, és concret perquè avui dedico aquests consells amb especial amor a l'Esther Bey, una de les encarregades de gestionar la recepció de Ràdio Estel,
sí,
que ahir em va explicar que patia d'aquest tipus de mal. Val? I clar,
sí, com estava enganxada.
Sí, 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 no, no, i t'ho deia amb una mirada trista, ai, sí, una mirada... apagada. I la mirada d'Esther Bey és feliç.
Sí.
Llavors, com que aquí no volem que l'Esther ni cap dels nostres oients pateixi, jo avui he preparat un seguit de consells perquè el mal de lumbar ja no sigui un problema.
Ara.
Val? I és que patir de les lumbars és, perdoneu-me l'expressió, molt fotut.
Sí, sí.
I molt molest.
Pensava que anaves a utilitzar una expressió molt més...
molt més bèstia, no?
Sí. Bèstia.
No, no, no. I a més afecta moltíssimes més persones de les que us arribeu a imaginar.
Això és veritat.
Se serà més enllà. Tu te'n vas al carrer i preguntes i segur que et trobaries
molta
a moltíssimes
gent,
persones.
Sí. Sí, sí.
Exacte.
I a més, també et diré una cosa. El mal de lumbars, moltes vegades no ens n'adonem, però al cap d'uns dies ens surt encara més dolor.
Sí, tant.
És a dir, que si el podem mig prevenir, molt millor.
Per això, molt bé, Andreu González, avui excusa perfecta per posar solucions als vostres problemes. Avui, a Consells de Lifestyle, els consells definitius pel mal de lumbars, els consells definitius per Esther Bey. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo, ya no quiero nada contigo. Segurament els oients des de casa s'estan preguntant igual que vosaltres. I què significa aquesta cançó?
Bueno, diu, sé que te duele.
No, i abans diu, ara que por fin te he dit... Ho diré en català. Ara que per fi t'he dit adéu, tu vols quedar-te amb mi, jo ja no et vull amb mi. Pues igual amb el mal de lumbars.
Clar, és així.
És d'una intel·ligència superior.
Faltava aquest aclariment, Núria.
Jo no aspirava a entendre-ho mai a la vida.
No, jo tampoc t'he de dir.
Ara ho enteneu, eh?
Home, perfectament.
Carretero, torna'm a posar el tall des de l'inici a veure...
Ara.
Ens referim al mal de lumbars, eh?
A veure.
Sisplau, entenem-ho. Por fin te dije adiós,
ya no quiero nada. Clar.
Ara.
Jo t'he de dir una cosa. Segurament la gent que té mal de lumbars aquesta cançó no la pot ballar.
No cal, no cal ballar-la. No. Cal escoltar-la i gaudir-la. Ja
estaria bé també ballar-la, no?
Sí. La podran ballar, perquè ara us donaré uns consells que us solucionaran bastant la vida. Vinga, abans d'anar als consells, vosaltres heu patit mai mal de lumbars?
Sí, molt.
No, és el meu cas.
És fotut, com ho diguis.
Perdona un moment.
Jo aspiro... Ja, sempre dic que no. Sí, que sempre dic el contrari.
Això, mai li passa res.
No, però dic una cosa.
Fins que li passa, eh?
Els meus mals són Champions, són primera divisió. Quan ahir m'agafa alguna cosa, no és mal de lumbars.
Però una cosa...
És d'un mes a la UCI.
Ostres,
sí. Ja demanaré consells per no morir a la UCI.
Doncs confiar amb els doctors i doctores.
Ara, sempre a la policia.
Els definitius per no quedar-te allà, saps, fet.
Sí, no. Sortim d'aquest jardí una miqueta, no?
No és cap jardí, és la veritat.
No, la gent... En fi, no, vull dir que...
Lumbars.
Què? Algun consellet que ens podeu donar extra abans de jo dir els meus?
No intentis... Si ja et fa mal les lumbars de per si, no intentis forçar.
Val.
És el pitjor que pots fer.
Tu, Andreu?
Jo el que faig és fer estiraments.
Mira, veus?
Bàsicament. O anar, a veure, o directament passar a l'opció... pagant, òbviament, d'anar al fisioterapeuta.
Aquest és l'últim consell. Clar, com que aquí intentem fer consells money zero, casolans, doncs clar, és un extrem, però el fisio sempre va bé.
Sí.
Va, anem amb el consell número 1. Controleu el vostre pes corporal.
Ui,
bona aquesta.
Sí, atenció... Sí, eh? Jo dic, clar que sí.
Les lortes.
Sí, home, sí.
Tu tens molt controlat.
No, dic que, diu, important aquest consell. Jo dic, sí, superconvençuda, sí, perquè tots són importants. Atenció a aquest consell, perquè és un dels més importants per no patir mal de lumbars. En aquest cas, si el vostre pes és l'adequat per la vostra alçada, evitareu que les vostres estructures vertebrals es sobrecarreguin.
Ui, val.
És molt tècnic, però és així, eh?
No.
Llavors, si no hi ha sobrecàrrega, doncs tindreu menys possibilitats de patir mal de lumbars. Per cert, deixeu-me dir-vos també que si considereu que el vostre pes no és l'adequat, el millor que podeu fer és consultar-ho al metge, qui us assessorarà a la perfecció, o un nutricionista, el que faci falta. Però, sobretot, mai dels mais tireu pel dret i seguiu una d'aquestes dietes que circulen per internet i que realment no serveixen. Cada persona és un món i, per tant, una dieta que em pot anar bé a mi, potser no li funciona a l'Andreu, perquè medim diferent.
Saps qui sap molt d'aquestes coses?
Qui?
El nostre estudiant en pràctica és l'Albert.
Correcte.
És professor de fitness.
Personal trainer.
Unes dissertacions allà dalt, que dic...
Això és, sobretot, controleu el pes, és el primer consell, però sobretot, si creieu que no esteu en el pes adequat, no seguiu dietes per internet, perquè és el pitjor que podeu fer.
Compte, eh?
Compte amb això.
Que són paraules... El cucurutxol, el catxofa...
Jo estic flipant amb el tema aquest del dejú...
Intermitent.
De fet, van sortir molts nutricionistes que al principi deien...
Al principi deien funciona...
I ha arribat el dia en el que ho han desmentit totalment.
Sí.
Com pot anar bé una persona no menjar durant X hores?
Clar.
Són persones, no màquines, recordem-ho.
12 hores, eh?
De fet, avui encara no he esmorzat i estic...
Mira.
En fi. Consell número 2. Alerta amb el coixí amb el que dormiu. I és que està més que demostrat que els coixins de consistència ferma, és a dir, més durs que tous, proporcionen un major suport i disminueixen els mals d'esquena. A l'altra cara de la moneda, pel que fa a la postura, no?, que agafem a l'hora de dormir, que per cert n'hem parlat més d'una vegada en aquesta secció, doncs pel mal de lumbars els experts recomanen fer-ho boca amunt, amb un coixí sota els genolls, o inclús de costat amb un coixí entre les cames. Ho visualitzem?
Sí.
Llavors, a tot això, tingueu en compte que dormir boca avall mai és una decisió encertada, perquè aquesta postura modifica la curvatura normal de la regió lumbar i, per tant, què passa? Doncs que després tenim mals d'esquena, sobretot durant el matí, que és quan et despertes.
Clar.
Jo, per exemple, no tinc aquest problema perquè mai he dormit boca avall.
Ostres,
jo sí
que ho he fet i ho he modificat, ara ja no ho faig mai.
Més que boca avall, dormo com de costat, boca avall. No sé si m'explico.
Sí que t'expliques. Sí. De costat està bé, boca avall ja no tant. I si et pots posar un coixí entre les cames, ja...
I abraces alguna cosa? Perquè aquesta postura és d'abraçar.
No, em deixo un coixí, això sí, al costadet, per si a mitjanit el vull fer servir, en plan...
Està bé.
Perquè sóc una mica sonàmbul.
Una opció és un coixí, l'altra opció és una persona.
per exemple.
Ai, que maco.
Una persona que doni el seu consentiment. No agafis una qualsevol. No,
clar, 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 clar.
La teva parella.
Jo estava pensant en la meva parella, que és coixí andante.
Consell número 3, va.
Va, som-hi. Apreneu a agafar postures correctes. De veritat, si doneu importància a les postures que feu durant el vostre dia a dia, des que us desperteu fins que aneu a dormir, evitareu patir de les lumbars. Esther Bey, escolta'ns en atenció, eh?
Ara.
Perquè tot comença amb petites accions, com, per exemple, utilitzar una escala per agafar algun objecte que estigui en un local. Val? Assentar-vos també correctament a la cadira quan esteu treballant. Passem molta estona asseguts en una cadira.
Sí, tant.
Sí, sí.
També passa per assentar-vos correctament quan conduïu. Val?
Això és una mica difícil.
Ja. Sí, sí, és veritat.
Però ho heu d'intentar. Postura recta, val? Llavors, també passa per quan us ajupiu doblegar els vostres genolls.
Sí, cert. Explico. Molt important.
No intentar fer malabars, eh? No, amb els genolls ben doblats sí, 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 i agafem sí, sí, les coses.
Sí, sí, sí.
O fins i tot no carregar amb objectes pesats. Això és molt i molt important. De veritat que si doneu importància a tot això que us acabo d'explicar, les possibilitats de que patiu un mal de lumbars seran més petites. No desapareixen, però seran molt més petites.
I això no acaba aquí. Esther Bey, que ens diu que ens està escoltant ara mateix. Per tant, Esther, segueix apuntant, que hi ha més consells.
Va, sí. El consell número 4, que seria utilitzeu el calçat adequat. I això no significa, i és molt senzill, no utilitzar talons molt alts. Els talons molt alts mai van bé. Mm-hmm. No hi ha més, Poseu-vos aquelles sabates que s'adaptin a la perfecció al vostre cos i no us arrisqueu, sisplau, a sobrecarregar-vos amb calçat poc còmode. Abans l'Andreu deia, per presumir s'ha de patir. No, en aquest cas no.
No,
millor
clar.
No presumir
per lluir.
I tampoc patir.
Clar.
Sí, aquestes frases fetes, a vegades.
Ha dit per lluir, sí. És que m'ha fet gràcia.
Sí, sí. Sí. En fi, és el mateix, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, va, que em queden encara 3 consells. Consell número 5, eviteu situacions d'estrès o ansietat. Un típic tòpic en aquesta secció. Ho hem dit diverses vegades, l'atenció mai dels mais és bona per la nostra salut. Per això és molt important estar tranquils i tranquil·les per evitar situacions d'estrès que puguin repercutir directament en el nostre cos. És així de senzill. Com més tensió acumulem sobre la musculatura de l'esquena, més mal patirem. Per tant, sisplau, que els oients estiguin tranquils.
És així, eh?
Que tot va fatal, però que estiguin tranquils.
Corroboro, és així.
És així.
Sí, sí, l'estrès fa molt.
I tant.
És que té tot
les
molt a veure.
Les emocions són molt importants. A vegades no els hi donem prou importància. Sí.
Consell número 6.
Feu exercici. Us agrada aquesta, No, perquè fer esport sempre és una molt bona opció per reforçar la musculatura lumbar i abdominal. I quan dic fer esport, no dic córrer la marató de TV3.
No cal.
No. Sinó fer exercicis senzills a casa o practicar disciplines com el pilates, el ioga, l'aquagym. Us imagineu tots fent aquagym? L'aquagym. M'esteu encantant.
L'aquagym.
M'esteu encantant.
Jo t'he de dir una cosa. Jo, com que vaig patir bastant dolor de lumbar,
sí.
A mi el meu fisioterapeuta em va recomanar una sèrie d'exercicis mentre estàs a la feina.
Ep.
Assegut. Ah.
Sí, sí.
És anar fent servir, diguéssim, els abdominals per reforçar la força, diguéssim. Perquè la faixa abdominal el que farà és que no agafi tant dolor les lumbars, sinó que els abdominals ajudin a les lumbars.
Ara m'explico aquests moviments estranys que fas a dalt, que jo pensava...
Sí, sí, que a vegades no s'entenen, doncs
l'Andreu,
mira...
L'Andreu, què està fent, l'Andreu, ara mateix?
Escolteu-me, acabo amb un consell que ja ens avançava l'Andreu a l'inici d'aquesta secció, sí? Que és aneu al fisio. Val? Mm. El fisioterapeuta, a més d'aconseguir amb les seves tècniques una millora dels vostres dolors, perquè és així, doncs també us pot ajudar que identifiqueu alguns mals hàbits que us provoquen aquest dolor de lumbars. És a dir, podem prevenir a patir aquest mal de lumbars. Aquesta, com dèiem, és una opció que costa diners... Ai, el full, que se m'has escoltat. Però és una opció. És una opció anar al fisio.
Sí.
En fi,
i també deixa'm dir una altra coseta.
El que vulguis.
L'àrnica va molt bé.
El què?
La flor d'àrnica va molt bé.
M'agrada aquest consell.
Dolors.
Ah. Flor d'àrnica,
Sí, per tot tipus de dolors, No només les lumbars, sinó si et fa mal el braç perquè tens una mica de cruiximents.
Sí, sí, sí. Això que és una infusió. Això, una infusió.
No, és una crema.
Sí. Ah, una crema.
També, és a dir, sí, crema d'àrnica, efectivament.
També segurament em fan infusions,
Sí, segur.
Perquè l'aloe vera també...
De tot, bueno, clar, l'aloe vera és qualsevol format.
Escolta'm, aquests consells que serveixen molt, però anem a la fórmula.
Va, la fórmula és control del pes corporal, més atenció al coixí, més postures correctes, més calçat adequat, més, entre parèntesis, he posat el fisio, perquè no és una obligació, per si cal. Més exercici, igual... Esther Bey, mal de lumbars? Què és això?
Bravo!
Ja no quiero nada contigo. Sé que te duele saber que mis caricias...
Bravo. Cap bravo. Recordo ara que està Núria Rosa a l'estudi, que ens ha de preparar una coreografia.
Ah, és veritat.
Sí, sí, aquesta... la setmana vinent...
O sigui, no la compliquis massa.
Xarxes
no,
socials?
No facis.
Que es vagi preparant, perquè...
El ballet de Moscú, no el facis.
Parampam.
Farem, farem. Jo me l'imagino amb un barret, ja ho deia ahir.
No amb un barret,
amb un barret.
Val.
Si portes barrets, el meu que sigui XXXXL, perquè jo tinc un...
T'has de portar a casa, eh?
Vale, doncs ja portaré.
Ens han de portar barrets,
teniu,
també.
Teniu, com es diuen, maraques?
Maraques.
Teniu o no, a casa?
No.
Si algun oient ens vol apropar als estudis de Ràdio Estel una maraca...
Tens maraques?
Quin té maraques?
Una cosa, les maraques les podem fer...
Fabricar. Fabricació pròpia, que ho facin els de la tarda.
Mira,
i ho deixin aquí.
Ara.
Faré, la coreografia tindrà...
Maraques?
Maraques.
Perfecte, hem de bellugar sí? les maraques.
També una mica de, podríem fer d'animadors tu i jo.
Home, clar. És
home,
a dir,
no, perdona. Com que ells? Aquí tothom balla.
No, ballarem tots, ballarem tot l'equip. Clar, ballarem tot l'equip.
La idea és meva, però us foteu tots.
Sí, és així.
No, vosaltres dos sereu els protagonistes, davant de tot.
Bueno,
nosaltres farem alguna cosa extra, però...
També, alguna cosa, jo crec que l'última vegada que vaig ballar fa igual 26 o 27 anys, o sigui que...
Passa res.
Amb lo divertit que és,
ara.
La faça nou jo.
No comparteixo.
Tu em parles de 25-26 anys.
Cap Bravo
en té...
65 anys d'història. Quasi 65 anys d'història. Representa el supermercat UBA de barri amb més prestacions. Són Legión. 3.000...
Són Legión.
Perdona, que normalment això ho faig amb més reprise, però tinc aquí la tos, que saps què vull dir? I m'estic controlant la gola.
Són Legión.
Botigues de nova generació. Millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor o consumidora. Cap Bravo et cuida. I, a més, us regala aquesta magnífica cistella que està preparada ja.
Sí.
Ja hem regalat moltes. La tenim aquí. Esperant un guanyador o guanyadora, avui farem el sorteig.
Avui, avui toca.
A la part final del programa, just abans del Bona Vesprada, tindrem aquest sorteig de la cistella.
Si sou per Sants...
No, és que heu de venir. És que no la donarem si no entreu immediatament a l'estudi.
Ara.
Val? Sense que sapigueu si us tocarà o no. Escolteu, va, com veiem, veig que el temps vola. Anem cap a la pregunta que aprovo d'avui. Demà, el clàssic. Va.
Tiki-taka, eh?
El tiki-taka se respeta. Se respeta el tiki-taka, hermano. Ja sembla Encio, eh? Com es deia aquell?
Sí que deia hermano, eh?
Hermano. El tiki-taka se respeta, hermano. Bueno, doncs la pregunta. Podem comentar moltes coses del clàssic, però jo doncs convido als nostres oients a fer una porra. Com quedarà el clàssic de demà?
Boníssima.
Quin resultat veieu en les vostres... En les vostres previsions, tal com està el pati...
Justifica tu resposta.
Justifica tu resposta... Bueno, si vol.
No cal.
Hem vist el resultat suficient. No compliquem tant a la gent, que després no...
No, però amb els àudios està molt bé.
Sí, pots fer un àudio millor, perquè ens encanta escoltar-lo i el passarem en antena, presumiblement. Doncs... que de vegades no entren.
Sí, però bueno. Sí.
Total, que aquesta és la pregunta. Respostes al 663-99-30-62. 663-99-30-62. I encara teniu temps d'optar al sorteig que farem a la part final del programa. Com
doncs
quedarà el clàssic? La porra.
Com quedarà el clàssic i una cistella Cap Bravo pot ser vostra. Nosaltres que anem a publicitat. I qui entra en aquest estudi? Carme Montesos, Montes. Directora de Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spinning Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Farm, al Tunificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o yoga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
5 minuts, pràcticament, ja arribem a les 10 del matí. Carme Munté, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias, molt bé.
Catalunya Cristiana, de què ens parlarà aquesta setmana?
Us parlarà Catalunya Cristiana d'una gran entrevista que vam aconseguir gràcies al nostre col·laborador, el Bernat Folcrà, monjo de Poblet, al cardenal Pierre Battista Pizzaballa, patriarca llatí de Jerusalem.
Sí, senyora.
Cal explicar que era una entrevista que el Bernat li anava al darrere de feia temps, i ell li volia fer l'entrevista coincidint amb el fet que el cardenal Pizzaballa l'acabaven de crear cardenal justament al darrer consistori del dia 5 d'octubre. I amb aquesta benentesa, ell li volia fer l'entrevista. Què va passar? Que va haver tot el tema de l'escalada de violència que encara continua a Terra Santa, i llavors doncs, aquesta entrevista encara s'ha fet més actual i més necessària que mai. De fet, l'atac de Hamas va enxampar el cardenal encara a Europa, a Bèrgam, la seva terra natal, on li havien de fet, fet un homenatge per la creació de cardenal. I aquesta entrevista feta per Skype la va fer el Bernat el divendres 13 d'octubre. I, de fet, va ser una de les primeres entrevistes que va concedir al cardenal Pizzaballa un cop va tornar a Jerusalem i es va trobar tota la situació de violència.
He trobat una Terra Santa radicalment canviada en poquíssims dies, abocada a un mar d'odi i violència que no havia vist mai en 34 anys de presència aquí a Terra Santa.
Vam
veure els estralls de dissabte passat al sud d'Israel i ara veiem aquest setge hermètic i duríssim sobre la població de Gaza.
Adesso vediamo questo assedio ermetico e durissimo sulla popolazione di Gaza.
Saps què passa, Joan? Que ara escoltant-ho, perquè, clar, ara dèiem, l'entrevista li van fer el divendres 13 d'octubre, va ser una de les primeres entrevistes que va concedir el cardenal amb un mitjà de comunicació un cop retornat, com dèiem, a Jerusalem, després d'haver estat creat cardenal, i clar, ja fa uns quants dies, i fa l'efecte que no s'ha mogut res o que tot continua amb aquesta escalada de violència, que encara no hi ha hagut cap capacitat d'alto el foc o d'una treva.
I no serà perquè el Sant Pare no ha dit vegades que, sisplau, s'aturi l'alto el foc, que s'asseguin a dialogar.
I és com molt impactant, perquè llavors els testimonis que anem recollint, no? Perquè de fet els cristians, n'hem parlat, són víctimes col·laterals d'aquest enfrontament entre jueus i musulmans.
Poc se'n parla, Carme, en aquest programa també vam entrevistar una persona que és àrab, catòlic, i que viu a la zona d'Israel, i ostres, poc se'n parla de la situació de tota aquesta gent.
I és molt important que nosaltres en donem veu amb aquest col·lectiu, el dels cristians, que ja és molt minoritari a Terra Santa, però que encara hi ha aquest perill que encara ho sigui més, no? Van viure aquell bombardeig israelià que va afectar l'església ortodoxa de Sant Porfiri a Gaza el dia 19. O també vam recollir, tant tu com Catalunya Cristiana, el testimoni del pare Gabriel Romanelli, rector de l'església de la Sagrada Família a Gaza, l'única parròquia catòlica d'aquesta població, on viuen un miler de cristians. La parròquia, de fet, ell ho explicava, obert les portes a l'acollida i porta a terme una gran tasca humanitària. Però com deia, com explica el cardenal Pizzaballa, ell mateix va convocar un dia de dejuni i abstinència, de pregària, que va ser el dimarts 17 d'octubre, i val la pena recordar que avui, també divendres 27 d'octubre, el papa Francesc ha convocat també una jornada de pregària, dejuni i de penitència per la pau. De fet, es pot seguir per Radio Estel, de 6 a 7, que es fa en directe des del Vaticà.
Carme, perdona, recorda'ns que és el dejuni, perquè hi ha gent que pensarà, no menjant tot el dia, i no és ben bé això.
No és ben bé això. De fet, cal concretar que el dejuni, amb les persones grans, evidentment, i que tinguin algun tipus de malaltia, no l'han de complir, però la resta de la població és, recordem que consisteix en un sol àpat al dia, tot i que també es pot menjar alguna cosa menys a l'habitual, al matí i a la tarda. Va. És una mica la consciència de que fem un canvi d'hàbit, en aquest sentit, no? D'aquest dejuni i també penitència per la pau. Com dèiem, Radio Estel fa aquesta missió en directe de 6 a 7 des del Vaticà i també oferirà dins la missa de la catedral, doncs que la catedral també s'uneix en aquesta pregària. Per el cardenal Pizzaballa ens parlava precisament de la importància de la pregària dels cristians.
En aquest moment estem tots una mica impotents, sense forces. L'únic que podem fer, a més de l'ajuda humanitària, és retrobar-nos en la pregària, parlar a Déu, cridar a Déu i també escoltar la seva veu.
Parlare a Dio, gridare a Dio e anche ascoltare la sua voce.
I no sé si se sap gaire que el Patriarcat de Tir de Jerusalem és una església catòlica particular que inclou Xipre, Jordània, Israel i Palestina. Compta amb el suport de 6 vicariats que actuen en diferents camps d'acció per donar suport precisament al que dèiem, a les comunitats cristianes d'aquests països. Des del 6 de novembre del 2020, Pizzaballa n'és el patriarca.
Aquí els cristians són portadors de pau, certament, són pacífics, però entre el judaïsme i l'islam recriminen els crims del passat, com ara la Shoah o les croades. En definitiva, vaja, no estem...